Un altre dels protagonistes de les veus del matí és l'Albert Fortian, des de la tècnica estructural. Molt bon dia, Albert.
Molt bon dia, Mercè.
Ara estava pensant, Albert, quantes temporades portes tu amb nosaltres?
Ui, jo diria que tres.
Tres?
Jo diria que sí, que són tres, si no tres i mitja.
Era sí, sí. Més que res per curiositat, perquè em fa gràcia que uns porteu un temps, els altres més, alguns no se'n recorden de tants anys que porten amb nosaltres.
Bueno, jo estic molt agraït de que em seguiu convidant cada any, o més ben dit, cada mes. I també estic molt content avui perquè com a dia especial, després de 3 anys podria dir, és el primer cop que empalmo l'aniversari de l'Ivan aquí.
I de la ràdio.
I de la ràdio.
I el mes passat era de la ràdio, que vaig dir, ostres, és veritat.
Sí, són dates molt concentrades.
El 4 de novembre i el 2 de desembre. Dic, mira, coincideix amb els dos aniversaris. Quina casualitat.
Sí, sí, un any molt fort. Doncs sento molt especial de poder-ho viure. I al final és allò que arribes a un lloc i dius, no, si va ser fa tants dies, no? I no, enganxar el dia, pues ho trobo com que estic ja... Estic caminant per on toca, no? Aquesta sensació.
Molt bé.
Sí, sí. Sí que, bueno, per molts anys, Ivan.
Moltes gràcies, Albert.
Albert, et deia, de què parlem avui? Dic, és que són dates que s'ha de parlar del Nadal. I tu em deies, mira, doncs podem parlar una miqueta dels orígens. Jo no sé si és un tema que s'arriba a parlar molt i es tracta. Més aviat, tot el contrari.
No, bueno, amb molts festius no sabem ni l'origen ni el significat i s'ha transformat des d'un prisma, bueno, que diria, del consumisme.
Sí.
A mi, de totes les dates, la que més em sorprèn és, per exemple, la que hem passat recentment, que és el Black Friday, no? Uh-huh. El seu origen és tal i com diu el nom. Era el divendres en què es venien més barat els esclaus.
Imagina't.
I estem celebrant això. Però clar, s'ha transformat en el dia en què pues, tot està més barat i no hi ha IVA, però l'origen era la subhasta d'esclaus. I poca gent ho sap. I el Nadal pues, també té un origen. En té diversos, podríem dir, però el Nadal que coneixem ve de l'època dels romans. Quan Roma va consolidar el cristianisme com a religió, com a fe, en més o menys el 300 després de Crist, van voler recuperar la data de naixement de Crist i no la sabien. I com que ells eren grans amants del sol, ho van ubicar pues, el solstici d'hivern, que era pues, el dia més curt, no? El dia que el sol ens brilla menys hores. I a partir d'aquí varen estipular aquesta data com la data del naixement de Crist i feien la celebració d'això. Més endavant van anar passant altres coses, com ara, per exemple, quan Gaudí va fer una gran inauguració a Barcelona, aquell any havia hagut una sobrecollita de raïms. I va ser que li varen dir el raïm de la sort, que com que hi havia raïm per tothom, es va començar a fer lo dels 12 raïms de la nit vella, no? Del 31 de desembre.
La de Cap d'Any.
De Cap d'Any, que per nosaltres és algo molt normal i ha sigut culturalment...
Sí, una tradició.
Nascut, una tradició, però no té més de 100 anys, això. I fa...
Ah, no? Ostres, jo no ho sabia, tampoc, això, eh?
I tot va venir d'això, de que una collita extra de raïms, no? I llavors, en quant als orígens, són bastant diversos. Per exemple, recordo que em sembla que va ser a Finlàndia el primer arbre guarnit per Nadal sobre l'any 1800, una cosa així. Tampoc és tan recent. També es deia que antigament el Papa Noel, que tothom coneix, vinguent de països nòrdics, era de color verd, fins que la Coca-Cola el va fer vermell.
Imagina't, ostres! Aquest sí que el sabia, però és veritat que no són coses que s'acostumin a parlar, no? Perquè ho normalitzem tot tant, no?
Sí.
Que forma part de les nostres vides i no anem a buscar tota aquesta informació.
No, ens costa molt buscar els orígens de les coses.
Sí, ens fa mandra, no? I més avui en dia amb la tecnologia, que ho tindríem tot molt més a l'abast i molt més fàcil, tampoc ho aprofitem.
I al final ens quedem amb el que ens interessa.
Total.
En la vida mateixa total, ens total. Passa, no? Doncs clar, si això és útil, doncs n'hi trec la utilitat. I puc anar modificant el significat que tenia allò fins al final ser algo totalment diferent a el que era. Mentre se'n tregui un profit, i en aquest cas pues, el Black Friday ens treu un gran profit, que és no pagar l'IVA, no? Que també hi ha aquesta part que em fa gràcia que pugen, ja aquí puja els preus unes setmanes abans perquè quan facin les rebaixes estiguis pagant el mateix preu de sempre. I si hi ha sort, aquestes dues setmanes abans algú encara comprarà algun dels meus productes més car. No?
Mira, aquest és un debat que teníem precisament aquesta setmana amb l'Ivan i algun altre dels col·laboradors que tenim actualment a les veus del matí. Hi ha de tot, perquè si tu saps més o menys el preu d'un producte, tu ja veus si te l'estan intentant colar o no. Perquè no passa a tot arreu i no passa amb tots els productes.
Llavors, totalment d'acord.
Hem de ser una miqueta intel·ligents, no? I tu ja saps si, jo què sé, si aquest mòbil val X, valdrà X al mes de febrer, com al juliol, com al desembre. I llavors, si te'l rebaixen, doncs serà una bona compra. Si no, doncs és que te l'estan intentant colar. Sí. I tu et deixes.
Exacte, al final és cosa teva, no? En vegades que, per exemple, he pogut viatjar en altres països i veig que, per exemple, quan vaig anar a Sri Lanka, allà no et roben. Però te prenen el pèl tot el que et permetis, tu.
Ah, sí?
Sí, allà pots, no sé, deixar la maleta al terra, que no, com a molt vindrà un mono i te la traurà, però una persona no tenen la seva cultura, no ho contemplen, són molt budistes, però si un producte val 10 euros i te'l venc per 100 i tu dius que sí, jo no t'he enganyat.
Clar.
Ets tu que t'has deixat enganyar. És una manera de ser, que aquí potser no ho tenim tant, però sempre hi ha hagut el que, per exemple, té un producte i et diu té una altra persona interessada, afanya't.
Clar.
No? Sempre hi han hagut aquests tractes.
Bueno, això passa molt als mercats, moltes vegades, també, no? El tema de regatejar.
Me lo quitan de las manos.
Claro, me lo quitan de las manos, per exemple.
Sí, sí. Però, bueno, una miqueta, parlant de l'origen del Nadal, també voldria treure una altra part, que és molt més antiga que l'època dels romans, que és la dels treballs al camp. O sigui, nosaltres ens arriba a la cultura, que ara està desapareixent, però abans es reunia tothom a fer la matança del porc per aquestes dates. Si jo treballo al camp, tindré unes rutines. Cada 3 mesos hauré de canviar perquè les estacions m'obliguen. I ara què toca? Recollir tot, administrar i repartir. Llavors, què era? Ancestralment, reunions familiars. I és molt normal, a mi em passa molt a consulta, que al desembre la gent se'ls disparen dolències de per aquí i de per allà, sobretot mals que no identifiquen amb el que estan visquent ara. En molts casos et pots trobar que tu tens una situació d'estrès i l'endemà et fa mal l'esquena. Té una lògica. T'has tensionat i allò no s'ha destensionat. Tu poder sí, però a l'esquena no. Llavors té una coherència. Però a vegades et pots trobar que te despertes i estàs nerviosa, et fa mal aquí, et fa mal allà, l'endemà es desplaça i les coses no funcionen bé i no trobes un origen. I és perquè s'acosta el Nadal. Perquè l'avi, el besavi, el rebesavi, ja es trobava aquell tiet segon que no suporta, en aquella trobada familiar ja dies abans ja està el seu cos saltant alarmes. Ja l'està avisant el cos de que s'acosta a algú que no vol evitar.
Albert, i què té a veure el nostre avi o el nostre besavi amb nosaltres?
Ah, bona pregunta. Des del punt de vista de tècnica estructural, aquí nosaltres, per exemple, no heredem malalties, heredem càrregues no resoltes. Heredem informació que no està en ordre. Igual com moltes vegades veureu, no? Els que sigueu pares, que el fill fa un comportament i l'altre diu, això ho ha tret de tu, no? I perquè realment, ostres, adquireix similituds que no són visuals, que ho hagi
comportament pres o fins i tot algun gest que dius, també. Uah, que fort,
sí.
No?
Sí, sí, sí.
Curiós.
Que inclús et pots trobar el pare o la mare que no hi ha estat mai i fa aquell gest, i té aquell comportament, perquè no s'aprèn per repetició, sinó que es porta dins.
Per genètica.
Sí, està en la informació genètica, que és immensa. Hi ha les coses que ens potencien i les coses que ens limiten. Està tot allà. Jo crec que la consciència, el treball de consciència, és poder decidir quines d'aquestes vols i quines no. I a partir d'un treball que en aquest cas sí que és de repetició, te reprogrames. No t'agrada això? Doncs fes lo contrari, conscientment, cada dia, durant 40 dies.
Uah, però el que estàs dient, Àlvar, és complicat.
No, el
clar,
complicat és sostenir el que no t'agrada
bé. Ja ho sé, però t'ho vull portar una miqueta a la contrària, tu calla.
Fantàstic. Bon Nadal.
I feliç any nou. Clar, quan tu portes, jo que sé, una persona de 30, 40, 50 anys amb aquell patró tan incorporat que no és ni conscient de que el fa, perquè moltes vegades és totalment automàtic, com pots fer aquest canvi per fer-ho diferent?
Mira, t'ho diré d'una altra manera. Jo crec que està quedant obsolet i ja és propi d'una altra època el justificar i quedar-te tan a gust de dir jo sóc així, no?
És que no puc fer res més.
No, és que jo sóc així.
Jo porto tota la vida pensant i fent així, no? Ara em diràs que canvi impossible.
No, bueno, doncs segueix amb els mateixos resultats a la vida. Se t'allunya la gent, les coses no funcionen, però està bé, vull dir que ja t'ho coneixes, és terreny conegut, endavant. Ara, Vols resultats diferents? Fes-ho diferent. El que no pot ser és que em segueixi igual i a sobre em queixi.
Aquí és ja anava jo al tema de la queixa.
Clar, davant de la vida, eh? I més si agafes, com he dit abans, 40 dies fent una cosa que saps que t'anirà bé...
No eren 21? Ja m'ho canvies a 40.
Bueno, és que el Jesús al desert hi va estar 40 dies. Jo crec que allò era una reprogramació, si és que va existir aquest personatge. Però bueno, al final és molt més fàcil si ho fas 40 dies perquè estàs reiterant en la reprogramació d'allò. I el 41, ja no has de pensar-hi, ja ho fas sol. Ja no has de fer res. És més, el primer dia et serà difícil. T'alliminarà el fet de fer alguna diferent, a veure, tal... T'acostarà més al cap de 4 o 5 dies. Anar fent allò que no t'està donant un resultat immediat i com que vivim amb immediatès, ens desmotiva, ja ve les ganes de posposar-ho, de saltar-t'ho... Però si tu ho fas, a la que portis una setmana i mitja, ja estaràs veient coses.
Això és una miqueta com amb el gimnàs, no? Que és una comparativa que es fa molt sovint. Tu no pots tenir un muscle només anant un dia al gimnàs, un dia que estem parlant d'una hora, dues com a molt, per exemple, no? És impossible, és inviable.
Bueno.
Però, clar, si tu vas entrenant aquest muscle, aquest treball personal cada dia, no t'ho saltes, no?
Claro.
Els resultats els veuràs.
Pues, clar.
I ja hauràs agafat aquest hàbit. Que passa que costa molt aquesta perseverança, no?
I la ment és més ràpida que el cos, eh? Perquè tu si vas al gimnàs...
La que ens enganya. La que ens enganya, la que diu, va, avui estàs cansat, queda a casa, no passa res.
Sí,
per un dia, no, avui no va la teva amiga, doncs mira, tu tampoc, és que tinc tanta feina per fer a casa.
Clar, no. Però aquí està el mèrit silenciós, eh? Això no ho explicaràs a ningú, però ho viuràs tu i ningú t'ho podrà treure. Quan superes aquesta barrera de l'autoboicoteig, no? D'aquesta part primària que tots ens neix, que és que tot segueixi igual i així sobrevisc. Quan tu trenques això, ja no ho has d'explicar a ningú. És un mèrit teu que ningú te pot treure i els resultats són imminents, sortiran i seràs la màxima beneficiària. Aquí podríem parlar molt d'una cosa que em penso jo, no? L'altre dia parlava amb una companya que parlàvem de l'ego, de la xuleria de l'ego, no? Quan jo faig alguna cosa per xuleria amb ego, ho faig per destacar, però no serveix per res. Mira, jo sóc advocat, toma, i de què serveix que ho diguis? Oh, m'he quedat tan a gust. És una alegria que dura res. En menys de 10 segons ja estic baixat. Ja m'he desinflat i algú en mi no m'acaba d'anar... No acabo d'entendre ben bé què és, però no estic del tot a gust. M'ha durat res la falsa alegria. Ara, quan tu fas una cosa sense ego, al final la cosa és... Tu fas perquè t'ho mana el cor, deixes allà sembrat el que vulguis i te'n desentens. I de cop i volta, el dia que et diu aquella persona gràcies a que tu em vas dir això o vas fer això, avui estic així, aquella alegria és sostenible i en crescendo i no se'n va. I això és la diferència entre actuar des del que jo crec que sóc o del que és la meva essència i realment sóc. I ho veus amb resultats. Pues quan tu fas un treball per tu mateix, per deixar el que realment és difícil, que és seguir igual, amb els mateixos resultats, i fas aquest treball de 40 dies, t'ho prens com algo molt personal i ho fas sèriament, és impossible que les coses segueixin igual, perquè t'has reprogramat. Ja actuaràs sense voler d'una forma diferent. Llavors, això de jo sóc així, per mi és pues, pobret, perquè jo també sóc aixàs, però he aconseguit ser com he volgut a partir de fer això. En molts casos hi ha càrregues que les portem en el no conscient que ens dominen, que van totalment en contra de la nostra voluntat o la nostra manera de ser. Això hi ha tècniques que ho treballen, com la tècnica estructural, però quan es tracta d'algo que pots arreglar de nivell conscient, no facis lo de culpar els altres.
Aquest és el camí fàcil.
Sí, és el que és incoherent i no es resol mai. La qüestió és canviar l'actitud, des de bon començament del dia, buscar el costat positiu de les coses, i és. Quan tu busques el costat positiu d'algo que has polaritzat, o sigui, que has ja visualitzat que és dolent, mires al costat positiu d'allò i te desquadra totalment. Posem en cas.
T'anava a dir, posem un exemple.
Vale. Jo ara sóc una persona molt nerviosa i em poso nerviosa davant de qualsevol circumstància. I una cosa que té la meva ment és que té molta força. Si jo em dic que sóc molt nerviós, no m'ajudo.
Vale? Al contrari, potser et traurà situacions que encara t'hi posin més per reforçar aquesta creença?
Totalment. Això ja tocaríem coses quàntiques, però jo crec que és així, l'univers funciona d'aquesta manera. Si jo ara em començo a dir, sóc una persona tranquil·la, és tan real com persona nerviosa, perquè no estàs 24 hores nerviosa.
Ah, són moments puntuals.
Clar.
O també seria correcte dir, bueno, ara amb aquesta situació m'estic posant molt nerviosa o estic molt nerviosa, però ja li estic dient en aquesta situació. No que sóc una persona, perquè aquí m'estic etiquetant, no?
Exacte. Posem en cas que jo identifico aquí que de cop i volta tu te poses molt nerviosa, no? I jo et dic, ostres, t'estàs exaltant, i tu agafes i dius, no, és que jo sóc una persona molt nerviosa. Ja t'estàs determinant que davant de qualsevol circumstància a la vida actuaràs així. T'ho estàs fent tu. Ara, si tu dius, és que davant d'aquesta situació m'he posat nerviosa, ja estàs dient-ho diferent. Clar. Estàs tancant en aquest espai concret degut a unes causes que hem d'analitzar. Però és important dir, m'he posat nerviosa en aquesta situació, però jo sóc una persona tranquil·la. I potser no dir-ho fora, però dir-t'ho a dins, sí. Fins que t'ho creguis. El dia que t'ho creus és el dia que ja deixes de ser nerviosa. Això és el divertit. Mentre no et quadri, és perquè encara no t'ho has cregut, segueixes sent nerviosa. Però es pot canviar. Jo era molt nerviós. I ara sóc més tranquil que nerviós.
No ho sembla.
De que sigui tranquil.
No, de que fossis una persona molt nerviosa, Àlvar.
Ostres, sí, sí, perdia els papers i reaccionava d'una manera en la que no estava d'acord, me fustigava molt. Clar, per això defenso això. I vinc aquí i ho explico amb ganes. Perquè és
clar,
una
perquè
cosa
ho dius
discuda.
En primera persona.
Sí, i anhelo que tothom ho pugui provar, que ho pugui intentar, perquè estic segur que això de que som així i ja està és insostenible, incoherent i existeix un camí alternatiu.
I que tot això va cap a nosaltres, llavors, no? Ens farem estar més tranquils i més en coherència amb aquests pensaments i no amb aquestes intromissions que ens fan més mal que bé, perquè al cap i a la fi, qui en surt perjudicat o beneficiat,
sí,
és el mateix, no? I està molt bé que estigui a les nostres mans. I que fem una miqueta aquest exercici, aquesta pràctica, per molt que costi al principi, com dèiem, amb l'exemple, no? Anar al gimnàs costarà el primer dia, i el segon, i el tercer, i segurament el quart. Però quan agafem aquests nous hàbits,
sí,
doncs és com tot, bueno, un camí com més planer, més senzill.
Sí.
I quan comencem a veure els resultats, encara més.
Una mica, quan tenia 18 anys, em vaig apuntar al gimnàs, i una mica hi treballava allà, i feia molt de temps, i s'hi dedicava molt, va dir... Tu, si t'hi poses ara, fins d'aquí 2 mesos no esperis veure res. O sigui, deixa't de mirar al mirall cada cop que aixequis una pesa, perquè fins d'aquí 2 mesos el teu cos no començarà a tenir un petit canvi.
Començarà?
Sí. Això dic que la ment és més ràpida. No trigues 2 mesos. Si tu et poses a fer una programació, no? Canviar un patró, una forma de fer per una altra, la substitueixes, en una setmana ja estàs veient resultats. Segueixes treballant. En 2 més, i al cap de... 40 dies.
No, I el tens integrat, no? Aquest nou hàbit.
És que ja no has de posar-hi intenció. Wow. Ja et surt sol. Pensa que la ment, per ser un ordinador òptim, té que tenir programes i carpetes com els ordinadors. Els ordinadors van tindre un canvi quan va sortir el Windows, perquè et permetia fer programes i carpetes. I això va ser un boom a nivell històric, perquè abans era tot era allò, aquella pantalla negra amb lletres blanques que tu anaves programant allà, escrivint amb línies, i això era un ordinador llavors. Però en el moment en què van començar a aparèixer carpetes i programes, que els programes és algo que funciona sol en una direcció per un motiu. Vale? Què fa la ment? Si jo tinc una capacitat de concentració limitada, perquè si estic aquí pendent d'això no puc estar pendent del que fa la persona del meu costat, o de si tinc un WhatsApp en el telèfon perquè tinc un foco concret, vale? Què fa la meva ment? Intentar-me ajudar que tot el que es pugui anar fent de forma automàtica es faci. Per això, quan ens anem a treure el carnet de conduir, el primer dia ens costa molt, no podem escoltar ni l'examinador, i pobre de tu que portis el teu millor mica darrere perquè és que et posaràs nerviós, i quan ho has fet 40 vegades, fas de tot conduint menys estar per conduir. Malauradament, però és el que ens passa a tothom.
Sí, 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 sí.
Perquè estic programat ja.
I ho fem de manera automàtica, totalment.
I passa amb el ballar, passa amb el caminar, amb el parlar. No? Que jo em costi parlar. Bueno, doncs me programo a parlar millor. Com? Doncs estaré 40 dies argumentant coses amb mi mateix o amb algú que em vulgui escoltar. Però t'asseguro que si 40 dies jo estic ficat en explicar-me millor, d'aquí 40 dies m'explicaré millor. Ara, si jo m'estic queixant 40 dies de que no m'explico bé, d'aquí 40 dies estaré pesat a mi mateix, em sentiré pesat, carregat i en el mateix punt, en el que no volia estar. Què canvia? Esperem que vingui algú de fora i amb una vareta ens toqui i allò ja es tregui. Es podria fer, si no és que és que la teva essència demana que passis per allà. Has de passar-hi, és que no te pots imaginar tot el que t'espera en aquell procés. La de paisatges, colors i olors que t'esperen en aquell camí que has d'emprendre, ningú te'l pot explicar.
Àlvar, estaríem molta més estona parlant d'aquest tema. Ens has posat uns deures aquí per Nadal i bueno, una bona pràctica amb tota la família, amb tots els àpats, amb tots els companys tenim feina.
Sí.
Ho parlem a la tornada.
I tant.
A veure què tal ha anat.
Us desitjo que mostreu la vostra autenticitat a aquestes festes, que és el que realment la gent que us estima vol de vosaltres.
Gràcies, Àlvar Fortian, i molt bones festes també per tu.
Igualment, bones festes.
Adéu-siau, bon dia.
Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.